Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Hi havia una època que quan anàvem a comprar havíem d'agafar el cotxe per moure'ns a segons quins llocs. Era una època en la que els de l'Empordà pujàvem a Perpinyà per anar a l'Oixant. Alguns, fins i tot, anàvem a buscar la llet amb una cantina de plàstic o d'alumini a Can Bonai quan tenia vaques. Era una època en la que no hi havia internet i en el que, quan compràvem a distància, ho fèiem per catàleg i telèfon o a través de l'amic que viatjava a l'estranger quan viatjava. En aquella època, viatjar per les capitals europees permetia veure, a partir dels seus comerços, també els trets diferencials de l'indret. I quan compràvem roba a Londres o a Berlín, de sobte, érem els més moderns, perquè allà hi havia roba que aquí no teníem. Era una altra època no tan llunyana. En una altra època no tan llunyana, una llista de la compra sortia un xic més cara que ara, però probablement el dependent de la botiga guanyava entre 100 i 150 mil pessetes amb les que vivia, si més no, tranquil. També en aquella època els festius servien per fer festa i els feiners per feinejar, i no necessitàvem córrer tot el dia per fer les mil coses que fem ara. Hi havia una època en la que no ens queixàvem per bestieses i en la que no ens importava fer un esforç extra per arribar a fer segons quines quotidianitats, i en la que tenir un CD d'un artista favorit costava 2.000 pessetes, que al seu torn ens costaven unes quantes hores de feina, i per tant, aquell CD era valorat com un petit tresor. Hi va haver una època en la que no existia la zona de confort i els perills que implica, perquè simplement el confort era un luxe que guanyàvem amb esforç i que valoràvem com ara som incapaços d'imaginar. Són les 8 del matí i 2 minuts.
Supermatí, amb en Miquel 40.
I amb en Martí Seguer. Anem a pel temps. Martí, bon dia.
Bon dia. Avui de nou una jornada molt assolellada i amb temperatures que al centre del dia seran molt agradables, amb 14 graus de màxima i 2 de mínima. Dimecres encara un dia molt similar al d'avui o al d'ahir, i dijous el temps comença a canviar. Baixaran les temperatures i caurà algun ruixat.
Doncs per temperatures ara mateix tenim un grau positiu a fora del nostre estudi. Esperarem que no se'ns congelin en Toni Iselles i la Sílvia, que ja els tenim a punt pels titulars. Toni, bon dia.
Bon dia a tothom.
Sílvia Pedret, també bon dia.
Bon dia.
Anem a pels titulars.
L'exalcalde de Palafrugell, Sergi Sabrià, serà el portaveu del grup parlamentari d'Esquerra Republicana al Parlament, mentre que la presidenta del grup serà Marta Rovira. A més, canvien la denominació. Ara es dirà Grup Republicà. Sabrià ja és actualment el portaveu del partit.
Primer pas de la Generalitat per retirar 2 milions de tones de residus de l'abocador de Vacamorta, situat a Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura. El govern ha obert la licitació del projecte, que ha de suposar la retirada de les més de 2 milions de tones que es van dipositar després de l'any 2003.
Un 34% de les trucades al 112 fetes des del Baix Empordà es van fer per emergències mèdiques. L'any passat va haver-hi més de 22.000 trucades al telèfon d'emergències, un 8% més que el 2016. Per municipis, Castellplatja d'Aro, Palamós i Palafrugell suposen un 43% de les trucades.
Calella de Palafrugell tindrà un accés de vianants al cementiri des del nucli de la població. L'Ajuntament ha adjudicat el projecte per la construcció d'una vorera des de l'encreuament del carrer Xopitea amb l'avinguda Joan Pericot. Això evitarà que els veïns hagin de transitar per la calçada per anar fins al cementiri.
Mesures especials de l'Agència Catalana de l'Aigua pel riu Ter a causa de la sequera. A partir d'avui, els pantans de Sau, Susqueda i el Pasteral no arriben a la meitat de capacitat. Per això, les dessalinitzadores de Blanes i del Prat funcionaran al 100% d'aquí a un mes si la sequera s'agreuja.
Tranquil·litat del sector hoteler malgrat la inestabilitat per la conjuntura política. Xavier Roques, director general del grup Mas de Torrent i president de Costa Brava Hotels de Luxe, assegura a Ràdio Capital que les reserves dels hotels de luxe de la Costa Brava seran normals aquesta temporada i que la inestabilitat afectarà bàsicament Barcelona.
Els Senglars Club de Rugby aconsegueixen la tercera victòria consecutiva de la temporada. Els de Torroella s'imposen a domicili a l'Hospitalet B per 18-20, després de capgirar un desavantatge de 5 punts al descans. Els torroellencs continuen segons a Primera Catalana.
I avui entrevistarem el director de l'Espai Ter, Toni Rovires, que estrena una nova temporada, i també farem un màster express per entendre la factura de la llum. Ho serà amb l'enginyer Aniol Alavert. Serà al llarg d'aquest supermatí, que ara comença. Són les 8:05. Entrem en matèria i per la transcendència del dia d'avui anem directament a la política catalana. El Tribunal Constitucional es reunirà avui a la una del migdia per resoldre les al·legacions de Junts per Catalunya contra les mesures cautelars. Els magistrats es trobaran només dues hores abans de l'inici del ple d'investidura, Alba Lejide.
Els membres del Tribunal Constitucional es reuniran per resoldre les al·legacions presentades ahir a la tarda per Junts per Catalunya en contra de les mesures cautelars dictades pels magistrats, que impliquen la suspensió de qualsevol investidura a distància, la condició que Puigdemont obtingui permís d'un jutge per a ser present a la sessió i la negació de la possibilitat que els diputats que es troben a Brussel·les deleguin el seu vot.
Tot i així, Carles Puigdemont no demana autorització judicial per ser la investidura perquè creu que com a diputat no la necessita. I Junts per Catalunya recorda que gaudeix d'immunitat parlamentària i envia al mateix temps una carta a Torrent, al president del Parlament, on li demana que garanteixi els seus drets com a diputat.
El president de la Generalitat, cessat per l'article 155, entén, doncs, que no fa falta demanar cap tipus d'autorització judicial per a l'exercici d'aquests drets. Cal recordar, en aquest sentit, que en el marc del recurs contra la celebració del ple d'investidura que el govern espanyol va presentar davant del Tribunal Constitucional, aquest estament va decretar un seguit de mesures cautelars que, entre d'altres, afirmaven que Puigdemont podia assistir al ple sempre que fos de manera presencial i amb prèvia autorització judicial.
I nous controls policials a la Jonquera en el marc del dispositiu pel possible retorn de Carles Puigdemont pel ple d'investidura. Agents de la policia espanyola i la Guàrdia Civil han establert dos dispositius aquest dilluns a l'accés a l'autopista.
La policia espanyola i la Guàrdia Civil van establir dos controls policials a l'accés a l'autopista a la Jonquera, en el marc del dispositiu de reforç implementat pel possible retorn de Carles Puigdemont per assistir al ple d'investidura que se celebrarà avui. Agents dels dos cossos policials van aturar i escorcollar diversos vehicles procedents de França. En un dels escorcolls també es va activar la unitat canina per descartar que hi hagués droga a l'interior.
I derivada de la política catalana, l'exalcalde de Palafrugell, Sergi Sabrià, serà portaveu del grup parlamentari d'Esquerra aquesta nova legislatura.
La secretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, serà la nova presidenta del seu grup parlamentari. La formació ho va decidir ahir, data límit per registrar l'estructura que tindrà el Parlament, i ha atorgat a Sergi Sabrià el càrrec de portaveu del grup, que haurà de combinar amb el de portaveu del partit. A més, Esquerra Republicana ha optat per dotar-se d'un nom que no és el de la pròpia formació i es dirà grup parlamentari República.
I l'Ajuntament de Girona comunica a la Fundació Princesa de Girona que no podrà entregar els premis anuals a l'auditori de la ciutat. L'equip de govern argumenta que l'equipament estarà en obres, però creu que a ningú li sabrà greu que el rei no vingui.
Tot i que l'argument principal són les obres, Plana no amaga que la situació política hi té alguna cosa a veure. La Fundació Princesa de Girona concreta que va rebre ahir la comunicació i que estan treballant per buscar un espai alternatiu, tot i que de moment no concreten si podrà ser la ciutat de Girona. A més, a finals d'octubre el consistori va aprovar una moció per declarar el rei persona non grata.
Gràcies, Alba. Són les 8 del matí i 8 minuts.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
I la Generalitat ha fet el primer pas per començar a buidar l'abocador de Vacamorta, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura. Ha obert la licitació del projecte per retirar 2.350.000 tones d'aquest espai, les que es van dipositar després de l'any 2003, però sembla que no és suficient.
Estem contents, però hi ha un parell de punts que ens grinyolen una mica.
És l'alcalde de Cruïlles que veu alguns problemes en aquesta licitació. Després el repassarem, però posem-nos en context. I per fer-ho, saludem en Dani Cortés. Dani, bon dia.
Hola, com va? Bon dia.
Dèiem, saludem i posem-nos en context. Anem directament a l'any 2003, Dani.
En aquell moment, la Generalitat va atorgar a l'empresa Recuperació de Pedreres, SL, l'autorització ambiental per dipositar-hi residus.
Anem ara al 2011.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va declarar nul·la la sentència.
I el 2014, Dani?
El Tribunal Suprem confirma la nul·litat. Des d'aquell moment no hi entra cap residu.
El mes de maig del 2017, l'aleshores conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, anunciava que es retirarien les deixalles. El projecte de retirada de les escombraries surt a licitació per uns 150.000 euros i deixarà enterrades les més de 335.000 tones de deixalles abocades abans del 2003. A l'alcalde de Cruïlles, Salvi Casas, li semblen malament les dues. La primera...
No entenem per què s'ha tramitat per urgència.
S'ha presentat per urgència i, per tant, hi ha una setmana només per presentar-s'hi, en lloc de 15 dies. Creu l'alcalde que algunes empreses no tindran prou temps per preparar-s'ho.
Que seria el que una unitat de tècnics, una UTE, o necessitaria per poder presentar-se a la licitació amb totes les condicions, no?, i poder estudiar el tema a fons.
I el segon problema que hi veu l'alcalde és el cost de la redacció del projecte, que diu que li sembla massa baix.
Diguent que el conseller ens havia dit feia molt de temps que buidar aquest abocador valdria 150 milions d'euros, aquests 3 milions es queden molt curts dels 150 milions d'euros.
Casas sospita que si s'hagués fet un contracte amb un import més elevat s'hauria hagut de publicar al Diari Oficial de la Unió Europea i que es podria haver volgut eludir aquest tràmit. Per acabar, l'alcalde de Cruïlles demana que es retirin totes les deixalles de l'abocador.
És a dir, que clarament que la Generalitat ha d'assumir la despesa des del moment zero. I entenc, doncs, que els residus els ha d'assumir des del punt zero la Generalitat de Catalunya. Perquè en aquell moment l'Ajuntament de Cruïlles era un titella sota la Generalitat.
I qui també ha reaccionat és l'Associació contra l'Abocador de Cruïlles. Demana que es torni a reunir la Comissió de Seguiment sobre Buidatge de l'Abocador.
No entenem per què s'ha tramitat per urgència.
Doncs seguirem explicant-vos tot el que té a veure amb aquesta història. De moment fem una petita pausa, són les 8 del matí i 11 minuts.
La música viu on està viva. I a partir d'ara, la música negra ho estarà a Ràdio Capital. Cada dimarts tens una cita amb La Negra Nit, amb Xavi Puig.
Les 8 del matí, 12 minuts i 12 minuts. Gerard Tascaig, bon dia.
Bon dia, Miquel.
L'Ajuntament de Calonge Sant Antoni ha obert un expedient a l'empresa encarregada del pàrquing de la plaça de la Llibertat. Aquest expedient és a causa de l'ús de la meitat de l'aparcament per poder fer les obres, Gerard.
Unes obres que estan aturades des del setembre i és aquí on l'Ajuntament ha fet l'incís. El permís d'obres donava permís a fer servir la meitat del pàrquing per poder treballar, però des de després de l'estiu no s'hi fa cap acció. L'expedient de disciplina s'ha obert perquè ocupen 6 pàrquings lineals i no es treballa. Aquestes han estat les paraules del regidor d'Esquerra Republicana de Catalunya, Miquel Belloc.
El problema que tenim a la plaça Llibertat és que aquí se va donar un permís d'obres i va deixar que s'ocupés la meitat d'aquest pàrquing per poder fer les obres. Però és que jo ja entenc que aquesta gent té un permís, però clar, jo entendria que ocupessin l'espai si estiguessin treballant. Però és que des del mes de setembre no s'hi fa res allà.
L'alcalde Jordi Soler ha explicat durant la intervenció que l'Ajuntament ha obert l'expedient i que no sap el motiu de l'aturada de les obres.
Se'ls ha obert l'expedient de disciplina pública perquè precisament ocupen, penso que són 3 pàrquings lineals o 6 pàrquings, que van haver d'ocupar perquè havien de fer el mur de pantalla. Està fet, l'obra la van deixar en aquell moment, vam pensar que continuarien, no van continuar, i no ho rebrons, però se'ls ha obert l'expedient de disciplina, que és el que ens toca fer-ho.
I la sequera s'agreuja i l'Agència Catalana de l'Aigua ja ha posat en funcionament el pla per alentir el descens de reserves als embassaments del riu Ter. Els pantans de Sau, Susqueda i el Pasteral no arriben a la meitat de la seva capacitat, David Parrenyó.
Si la sequera va pitjor, les dessalinitzadores de Blanes i del Prat funcionaran al 100% d'aquí a un mes. Mentre duri l'episodi de sequera, el cabal de manteniment del Ter el fixarà al mateix riu. Concretament, serà el mateix que tingui aigües amunt del pantà de Sau i que ara es troba en 3 metres cúbics i mig per segon. Per abastir l'àrea metropolitana de Barcelona, l'ACA també extreu més aigua subterrània dels pous. tous. I en cas que el nivell dels embassaments baixi fins al 25%, injectarà aigua regenerada al tram baix del riu Llobregat. De moment, però, no s'ha entrat en situació d'alerta, cosa que passarà quan s'arribi a 240 hectòmetres cúbics.
Gràcies, David. És un quart de 9 del matí. Calella de Palafrugell tindrà un accés de vianants al cementiri des del nucli de la població. L'Ajuntament ha adjudicat el projecte per la construcció d'una vorera que permetrà que els veïns no hagin de transitar per la calçada per anar fins al cementiri. El projecte l'executarà l'empresa local Pere Giral Sagrera per un preu de gairebé 56.000 euros, Toni Sellas.
Els veïns de Calella de Palafrugell no tenen actualment cap accés específic per a vianants per anar des del centre de la població fins al cementiri. Per accedir-hi a peu han d'envair l'espai de la calçada en la prolongació del carrer Xupitea, a partir de l'avinguda Joan Pericot. Aquest carrer està del tot condicionat des d'aquest encreuament just davant l'aparcament que es va construir el 2010 fins a la plaça de Sant Pere i el carrer de les Voltes, és a dir, cap a la platja. En canvi, en direcció a Palafrugell, fins a enllaçar amb la JB-6548, la carretera vella de Calella, no hi ha cap vorera i això suposa un risc per a les persones que es veuen obligades a ocupar una part del carril de circulació dels vehicles. El projecte adjudicat preveu la construcció d'una vorera de 1,5 metres d'ample, així com l'ampliació dels punts de llum fins a arribar al cementiri. Es preveu un termini d'execució de 2 mesos.
I Xavier Roques, que és director general del grup Mas de Torrent i president de Costa Brava Hotels de Luxe, ha assegurat en declaracions a aquesta emissora que creu que les reserves d'hotels de luxe de la Costa Brava...
Supermatí, a Ràdio Capital.
Seran les normals per aquesta temporada.
Assegura que la inestabilitat política no afectarà tan negativament com a Barcelona.
S'ha de veure perquè estan a meitat dels hotels o gran part dels hotels estan tancats... I les reserves, en principi, estan vinguent. Jo crec que serà una temporada normal. No crec que afecti tan negativament com afecta Barcelona, segons diuen.
També ha explicat les característiques del turisme de luxe a la Costa Brava, diferent al d'altres destinacions.
Parlem més de luxe en qualitat en el servei i d'un luxe més autèntic, potser menys ostentós, com estem acostumats fins avui en dia, però un luxe més autèntic, és a dir, coses molt més especials. Bàsicament tranquil·litat, autenticitat i servei i el tracte de tu a tu amb el client.
La majoria de clients de la Costa Brava Centre venen de França i dels Estats Units.
I un 34% de les trucades al 112 fetes des del Baix Empordà es van fer per emergències mèdiques. En total se'n van fer 23.000 de trucades al telèfon d'emergències. Això és un 9% més que l'any 2016, Paula Boira.
Des del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 situen la Revetlla de Sant Joan i el dia 5 d'agost com els de màxima activitat del 2017. En aquesta última data van coincidir l'activació del PlaSCAT a Portbou i un episodi d'onada de calor. La majoria de trucades al 112 des del Baix Empordà es van fer a Platja d'Aro, Palamós i Palafrugell. I rere les efectuades degut a emergències mèdiques, les següents es van fer per motius de seguretat, de trànsit i per incendis.
Gràcies, Paula. Són les 8:18. I per la propera notícia hem de comptar el temps. Perquè hem descobert el secret d'un rellotge de Palafrugell del segle XVIII, al Balejide.
Carles González i Eduard Ferrer, especialistes en rellotgeria, han examinat la documentació i han elaborat un informe tècnic i una explicació de caràcter més divulgatiu que afirma que es tracta d'un rellotge de pèndol i sonaria només d'hores. Segons l'informe, l'autor d'aquests plànols va estudiar un rellotge ja existent, que és el que es pot veure detallat a algunes fulles dels documents originals. Per tant, es tracta d'un rellotge amb sonaria només per les hores, amb una agulla horària i que utilitza com a òrgan regulador un esperit o foliot.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà, entrevistes amb els seus protagonistes, l'opinió d'experts de cada àmbit i el repàs als titulars de l'actualitat internacional perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. Cada dia de 8 a 9 amb en Miquel 40. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
minuts i seran 8:45 del matí. Us ho avançàvem a la portada d'aquest programa. Avui volem parlar amb el director de l'Espai Ter, Antoni Ribas, precisament una setmana després que es presentés la nova temporada d'aquest espai, que està cridat a consolidar-se com un dels grans centres d'arts escèniques, no només del Baix Empordà, sinó jo crec que de la demarcació de Girona. Saludem en Antoni Ruides. Senyor Ruides, bon dia.
Hola, molt bon dia, què tal?
Bé, d'entrada, felicitats per la programació que vau presentar ara fa uns dies.
Moltes gràcies, és un plaer, la veritat és que una lògica, moltes gràcies.
35 espectacles presentats des del gener fins a això, deu anar fins al mes de juny, si no m'equivoco, eh?
Sí, la nostra programació és semestral, tenim dos grans cicles de programació, de gener a juny i de podríem dir de setembre a desembre, perquè a l'estiu doncs tenim, com bé sabeu, un gran festival, que és el Festival de Teruella. I per tant estem ara a la programació de gener a juny, que forma part de la programació, que en diguem, d'hivern i primavera.
Senyor Rovires, en aquesta programació decidiu combinar teatre de diferents companyies que visiten l'Espai Ter. Sí. Combineu teatre, combineu música clàssica, més de cambra, de petit format, podem dir de petit format, música de cobla, el cicle Grans Orquestes, i us heu obert també a programacions d'altres festivals que es fan fora de Torroella, com per exemple el Black Music Festival aquest any, i en aquest cas que s'obre amb l'actuació de la Shirley Davis, que és una cantant de música soul. Com és que heu decidit obrir aquest espai a altres festivals que programen aquí?
És una miqueta la filosofia de l'espai. L'Espai Ter no és només un equipament només per Torroella de Montgrí, sinó que és un equipament que vol atraure els grans esdeveniments que passen a Catalunya i a les comarques de Girona. És una programació de programacions, en el sentit de que es vol afavorir que les entitats capdavanteres tinguin el seu espai aquí a l'Espai Ter. És el cas de Joventuts Musicals, que ens aporta aquesta mirada de la música clàssica, amb la música de xarxa. Recordar que tindrem doncs una petita òpera, La Serra Padrona, el 20 de febrer, un concert de piano al març. També, doncs, com deies, el festival Black Music Festival és, sens dubte, un dels grans esdeveniments musicals de les nostres terres, a les comarques gironines. Per tant, l'Espai Ter, que té aquesta vocació de treball a la comarca i fins i tot més enllà, a les comarques gironines, doncs atrau i es consolida amb aliança amb aquest festival i porta la Shirley Davis and the Silverbacks, no? En aquest cas. També, doncs, el Festival Ítaca, que passa a moltes poblacions baix empordaneses, doncs també té un referent aquí a l'Espai Ter, i aquest any doncs tindrem un concert espectacular de la compositora i actriu Maika Makovsky i el Brossa Quartet Corda, no? Per tant, la nostra idea és aquesta, és atraure el màxim nombre de públics possibles perquè tinguem sempre doncs els referents aquí a casa nostra, no? Tenim també coses que passen a casa nostra molt importants, com per exemple les trobades de música mediterrània organitzades pel museu, doncs aquí també hi farem un concert amb la Clara Peia.
La Clara Peia, que és espectacular, la Clara Peia, vista en directe.
Sí, la coneixes, eh?
Sí.
És a dir, propostes, si t'hi fixes bé, amb unes mirades molt diverses de públics, perquè sí que és veritat que tenim consolidades activitats teatrals, i val a dir que portem doncs una gran obra, podríem dir l'obra més important que portarem és Adossats, amb la colla d'en Maraula el mes d'abril.
Sí, que està en aquest moment al Teatre Romea de Barcelona, que està omplint el teatre cada dia, de fet.
Sí. De fet, el teatre és una de les grans sorpreses de l'Espai Ter, perquè va ser concebut una mica amb una idea relacionada com a capsa de música, perquè teníem un festival important, el Festival de Teruella de Montgrí, però bé, l'equipament permet doncs fer teatre i el teatre doncs és molt estimat per la gent de la comarca. Portarem Adossats i precisament aquest diumenge, a les 7 de la tarda, aquest diumenge, encetarem doncs amb una gran en obra també que és paraules encadenades de Sergi Belbel, no? Vull dir que és una miqueta portar doncs el teatre, gran teatre que està passant ara a Catalunya i per tant doncs el teatre professional i que té una resposta impressionant entre el públic, no?
Sí, sobre això li volia preguntar, senyor Rovires, quin és el percentatge d'ocupació al qual arriba l'Espai Ter en cicles de teatre, per exemple, o si me'l vol dir de mitjana, com vulgui.
Sí, mira, amb el teatre està arribant a percentatges molt, molt i molt alts, estem arribant a vegades doncs, al 100% de determinades obres. Evidentment, la nostra vocació també és fer obres doncs, més, podríem dir, més experimentals per les noves companyies que comencen i per tant, doncs, aquí, evidentment, els aforaments doncs, es redueixen, però també és obligació dels teatres, no?, doncs, de consolidar aquest públic emergent. Podríem dir que el teatre professional que estem acostumats a veure, arriba entre el 80 i el 90%, tenint en compte que tenim un equipament amb 630 localitats.
Sí,
aviat és dit.
Escolti, i una vegada assolit aquest percentatge proper al sold out d'aquest equipament, el repte no seria augmentar la programació o el número d'exhibicions que es pot veure de l'espectacle? Això és viable?
Això és viable i de fet ja s'ha fet alguna vegada. Les propostes educatives, que és una altra de les podríem dir les grans apostes que fem, ja ho fa, pensa que a l'Espai Ter hi ha teatre i música escolar i ens passen doncs entre 6 i 7.000 estudiants. Això obliga a fer dos i fins i tot tres sessions de cada funció. La veritat és que en teatre encara no ho hem fet mai, en temporada alta vam intentar-ho fer, però no es va fer, perquè és una qüestió d'horaris. El teatre a vegades doncs, el que té és que comença a les 9, llavors potser és massa tard, però sí, segurament ens haurem de plantejar doncs, de fer més d'una sessió amb alguna de les obres de teatre que fem, no?
Escolti, al Baix Empordà hi ha una sèrie d'equipaments escènics, n'hi ha a Palafrugell, hi ha a Palamós,
sí.
Hi ha a Sant Feliu de Guíxols, hi ha a la Bisbal, sí. I ara que potser me n'estic deixant algun, però jo li volia preguntar, no sé si no arriba el moment en una zona com la nostra,
sí.
En la que la distància entre pobles no és especialment gran. No sé si arriba el moment, no, o si ha d'arribar algun moment en el que tots aquests equipaments que treballeu al Baix Empordà us poséssiu una mica d'acord per treballar en xarxa en el sentit de facilitar que la gent de Palafrugell, per exemple, pugui venir a l'Espai Ter a veure determinats espectacles i la gent de Torroella pugui anar al seu torn a Palafrugell. Això per no parlar dels pobles petits que vaja, des d'aquesta emissora ja fa temps que reclamem que hi hagi algun pla de mobilitat que faciliti la mobilitat entre gent de pobles com Pals, Torrent, Regincós o tots els pobles del Baix Ter perquè s'hi puguin moure.
Sí. Mira, de fet, amb els directors dels equipaments estem ja en reunions, ens coneixem molt bé entre tots, però sí que és veritat que, a diferència del que passa, per exemple, amb els museus, els equipaments de música i arts escèniques potser encara tenim tots una mica la mirada molt centrada en el nostre territori i ens caldria, doncs, potser una major coordinació per fer arribar aquesta programació doncs d'una manera més coordinada, no?, entre els nostres públics. Si bé és cert també, Miquel, que la Generalitat estem treballant ara ja tots nosaltres amb una xarxa d'equipaments que estem treballant justament per això. És a dir, tenim molts eixos de treball, estem tasant propostes educatives i estem ja començant un treball en xarxa que ha de trencar una inèrcia que hi ha, que és aquest treball potser doncs, molt localitzat en el territori, i fer un treball més en xarxa, més coordinat. Això és qüestió una mica de trencar inèrcies i així estem. I ja t'ho dic, amb la Generalitat, doncs ara tots formem part d'aquesta xarxa d'equipaments de les comarques gironines i ens anem trobant i anem intentant doncs, trencar tots aquests vells esquemes i treballar conjuntament. També és cert que la velocitat a vegades dels equipaments, doncs cada equipament té la seva velocitat. En el nostre cas, doncs, el ser un equipament tan gran i amb uns objectius tan definits i amb un equip de treball, doncs també hem anat treballant molt ja aquests temes. Hi ha equipaments potser que no tenen potser el personal vull dir que són velocitats diferents, però sense cap mena de dubte, Miquel, s'ha de treballar coordinadament perquè l'objectiu no som nosaltres, sinó que és les poblacions que, a les quals devem servei.
Jo li dic, senyor Rovires, perquè, entre altres coses, però li dic perquè jo, que sóc de Pals,
sí.
I per la meva feina em considero una persona informada de l'activitat que hi ha cultural, sí, a la nostra comarca, però li he de dir que en el meu poble hi ha molt desconeixement sobre la programació que hi ha en un equipament com l'Espai Ter. Més enllà d'algun cartell que es veu en alguna botiga o així, però més enllà d'això, hi ha molt desconeixement de la programació d'un espai escènic com aquest, que,
sí,
insisteixo, per mi hauria de fer d'imant de públic, d'arts,
sí,
escèniques i de música en directe, i per això aquest plantejament va en la línia de la col·laboració entre equipaments, però probablement hauria de saltar a un nivell superior ja directament a la política local, que quan es parla des de les regidories de cultura, no sé si no s'hauria d'intentar que parlessin entre ells, a més de parlar per ells i per la gent dels seus pobles, no sé si no valdria la pena que parlessin una mica entre ells per veure com es potencien aquests equipaments públics.
Sí, fins i tot doncs no duplicar esforços, a vegades doncs potser amb la millor intenció potser programem obres que són les mateixes aquí i allà, i llavors potser doncs, és a dir, pensar doncs que els escenaris siguessin diferents, no? Que una obra de Palafrugell pogués veure gent de Teruella i a l'inversa, no? Sí, aquí estem sempre amb la línia aquesta del treball a la població i a la comarca i amb tot allò que podem aportar. Sense cap mena de dubte, això en un futur canviarà, perquè els equipaments doncs també per recursos i també per la pròpia vocació doncs haurem de treballar més coordinadament i en xarxa, però ja t'ho dic, estem trencant aquesta inèrcia. Jo crec que anem en bon camí perquè ens coneixem més i el primer pas és conèixer-nos i després doncs actuar, no? Totalment d'acord, Miquel, amb el que dius.
Senyor Rovires, una última qüestió. Com es veu des d'un equipament cultural, diguem-ne, de primer nivell com és l'Espai Ter, com es veu una iniciativa com la que es va donar a conèixer ara fa unes setmanes, d'aquests 10 pobles petits, encapçalats una mica, capitanejats per Verges, que endegaven un cicle d'arts escèniques adreçat a públic infantil i familiar, i com veu, i deia, des d'aquí la vinculació de la pregunta, des d'un equipament gran, com es veu aquest cicle d'arts escèniques que es programa en espais en els que la majoria de les vegades no estan preparats per fer exhibició de teatre?
No, la idea es veu molt positiva. Tot allò que signifiqui que la població doncs accedeix a la música i a les arts escèniques doncs és sempre una idea positiva. I la idea també de portar en aquestes poblacions doncs aquest teatre familiar es veu bé. Aquí doncs potser l'únic comentari potser seria doncs treballar també el que comentaves abans, potser de manera més coordinada, potser l'Espai Ter podria estar integrat acollint alguna d'aquestes funcions, però és una miqueta doncs, bé, jo crec que si em preguntes pel programa, doncs el programa he de dir que és molt, molt positiu i que permetrà això, no? De que, doncs, fer arribar el teatre a poblacions. Jo potser el que hi trobaria només a faltar com a comentari crític però positiu és que potser Teruella també podria ser un d'aquests escenaris i potser amb les eines que hi ha des de Teruella ajudar, sense capitalitzar ni aquestes coses, que el projecte tingués també, no diré més recorregut, sinó que, és a dir, a ser-hi per si podem ajudar.
Uh-huh.
Allò que tant ens deia, a ser-hi, si podem ajudar, me recorda una frase o una cançó del Lluís Llach, no? No,
yeah.
no per empipar, sinó per ajudar. Doncs ens agradaria, sí, a ser-hi, per què no?
Li llançarem... Ha parlat vostè sobre això amb en Pep Vila, que és el coordinador de la programació d'això?
No n'hem parlat, però ja et dic jo que iniciativa està superbé i a més em consta que té un èxit molt i molt important i ostres, això és el que s'ha de procurar i continuar treballant perquè a veure, estem alimentant la producció, les companyies professionals, estem donant vida al teatre, en aquest cas familiar, per tant, ostres, superbé, evidentment n'hauríem de parlar i també amb el Consell Comarcal per veure una mica integrants. Jo també sé que aquest és un programa adreçat a poblacions de mida petita, però bueno, és el que comentàvem, no? Potser a la comarca, entre tots, potser hem de canviar una mica la manera, i parlo per mi, però també per l'Espai Ter, és a dir, saber-nos comarca i creure'ns comarca, i treballar conjuntament amb apostes que beneficiïn la ciutadania, que és el que ens devem, no?
De fet, deia vostè del Consell Comarcal, el web del Consell Comarcal, més enllà d'algun apunt relacionat amb el patrimoni, el Consell Comarcal no es fa cap referència a cap àrea relacionada amb la cultura. Es parla de turisme, es parla d'economia, de promoció econòmica, però no es parla de cultura en cap dels espais del seu web.
Sí, bueno, ja ho irem millorant. Vull dir que tenim una comarca també molt activa, i a vegades una mica desendreçada, per què no dir-ho, però bueno, la nostra feina com a treballadors públics és anar també una mica anar endreçant tot això, i com et dèiem, amb l'objectiu aquest de que la ciutadania sàpiga què es cou en el territori, pugui triar, i bé, aquesta és una mica la filosofia, no?
Senyor Toni Rovires, director de l'Espai Ter de Torroella de Montgrí, gràcies per atendre la nostra trucada, felicitats de nou per aquesta programació, i escolti, gràcies. I esperem que quan es tanqui aquest semestre de programació puguem tornar a parlar de percentatges propers al 100% de l'ocupació.
Moltes gràcies i bé, endavant.
Que vagi molt bé, bon dia i sort.
Bon dia.
2:06 de 9 del matí. I abans d'anar amb el comentari, recordeu que si us ve de gust, podeu tornar a escoltar aquesta entrevista que hem fet amb Toni Rovires.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I ara el que sí fem és anar directament cap a la secció d'opinió de la nostra redacció. Allà avui tenim l'Andreu Paneque, que ens porta aquest comentari.
Un cop més, aquesta setmana l'actualitat del nostre país ens portaria a parlar altra vegada del procés. Podríem discutir sobre el que hauria de fer Puigdemont, dels controls a la Jonquera, dels posicionaments i negacions del Tribunal Constitucional, o fins i tot podríem parlar del tret de sortida a la temporada dels calçots. Però aquesta vegada m'agradaria reflexionar sobre el que s'ha transformat en un moviment viral en els últims dies. En els premis i esdeveniments del món de les arts escèniques, un cop destapat els casos d'abusos sexuals a diverses actrius del que podríem considerar el primer escenari del món global, Hollywood. Fa molt de temps que es parla de feminisme, fa molt de temps que es parla de la importància del no silenci i de l'abús de poder existent per part del gènere masculí en molts dels sectors de la nostra societat. Quin ha estat el tret diferencial aquest cop perquè els mitjans de comunicació se'n fessin ressò i provoqués una reacció a la societat? Primer de tot, i realment el detonant de tot, la valentia d'aquelles persones amb cert estatus social per explicar la seva vivència. Però en segon lloc, i lligat intrínsecament amb el comentat anteriorment, ha estat la imatge, la voluntat dels mitjans de comunicació de difondre i emplaçar el que hauria de ser una de les reivindicacions essencials de la nostra societat. Actes com el que s'han dut a terme els últims dies, tant els Premis Gaudí com a altres guardons a l'altre costat de l'oceà, ajuden a promocionar la lluita que des de fa molts i molts anys milers de dones anònimes han portat endavant. Siguem una societat valenta, acceptem el repte de donar volta a la situació i no permetem que es torni a silenciar el que és una de les desigualtats més preocupants del nostre temps. Hem trobat la punta de l'iceberg. Posem-nos les ulleres, agafem aire i destapem-lo. Combatim-lo.
Les principals notícies del Baix Empordà. Al minut, a radiocapital.cat.
I encara un apunt per l'actualitat esportiva. Amb l'Alba Cabrera, el club de rugbi i els Senglars aconsegueixen la tercera victòria consecutiva de la temporada davant l'Hospitalet B en un partit difícil, Alba.
Els torruagencs han aconseguit guanyar a domicili el passat diumenge en un partit molt igualat. La primera part, el marcador arribava al descans amb un 15-10 a favor dels de l'Hospitalet. Però a la segona part, els Senglars van pressionar i van aconseguir al minut final un parcial a favor de 18-20 que tancava el partit. Els Senglars segueixen a la segona posició amb un partit menys i a 2 punts del líder de primera catalana, els Carboners de Terrassa. La propera jornada serà la 5ª de la temporada i els torruagencs jugaran a Vic diumenge dia 4 de febrer contra els Crancs d'Osona. En altres categories, l'equip del Senglar Sub-14 ha guanyat a Torroella contra el GIEG de Girona i l'equip Sub-18 també va aconseguir el triomf a Vic davant els Crancs d'Osona.
Doncs gràcies, Alba Cabrera. I ara fa uns dies us explicaven que Sant Feliu de Guíxols demana derogar el decret estatal del bo social. Això té relació amb l'energia elèctrica, per la gent que no n'estigui al cas. Però ens vam preguntar què significa això del bo social. Ens ho preguntàvem nosaltres mateixos, perquè va ser ell mateix qui ens va escriure un correu electrònic dient escolteu, ja sap la gent què és això del bo social. Aniol Alabert, bon dia.
Bon dia, Miquel.
L'Aniol és enginyer de l'energia i enginyer ambiental. D'entrada, escolta, gràcies per l'oferiment d'aclarir-nos una mica tots aquests temes que tenen relació amb l'energia elèctrica i que moltes vegades queden una mica dispersos. Aniol, què és això del bo social?
Bueno, bàsicament és un, diguéssim, és una subvenció, és un descompte per certes famílies o habitatges que estan en unes condicions i que llavors se'ls aplica un descompte en la factura de la llum només en els termes de potència i energia.
Només en els termes de potència i energia. Això ho dius perquè la factura de la llum està desglossada en molts conceptes. Podem explicar-los una mica quins conceptes són i per què n'hi ha alguns que són fixes i d'altres que no ho són? I que, vaja, en definitiva, podem explicar per què a vegades amb un consum elèctric de 10 euros paguem una factura de 60 o 70?
Correcte. Doncs al final nosaltres tenim una potència contractada que és, diguéssim, la mida o la quantitat màxima que podem arribar a consumir en un moment determinat i després una quantitat d'energia que acumulem, que hem consumit, que és tot el consum acumulat dels nostres electrodomèstics al llarg del mes. A partir d'aquí, aquests serien els conceptes de potència contractada i energia. A partir d'aquí se li afegeixen els conceptes de lloguer d'equip i mesures de tot el sistema elèctric i la distribuïdora que fa servir per mesurar el nostre consum. Se li aplica un impost concret només que existeix només per al terme d'electricitat i després s'aplica l'IVA. Com a resum, aquest impost és el que s'aplica per fer front al dèficit de tarifa, que és explícit del terme energia.
Què és el dèficit de tarifa?
El dèficit de tarifa és aquelles subvencions a les grans productores d'energia o centrals de generació que, donats de les seves característiques, ja siguin nuclears o centrals de carbó o renovables, tenen diferents subvencions. Les renovables, doncs, perquè ens interessa que funcionin les renovables, llavors tenen una part de subvenció. Les de carbó o gas només entren amb certa... quan hi ha molta demanda, llavors tenen una subvenció per disponibilitat i funcionen poques hores, però tenen, diguéssim, cobren al llarg del temps per estar disponibles, i les nuclears també per limitar la seva producció, perquè com que sabem que els residus nuclears doncs són perillosos, com menys funcioni doncs es limita la seva producció, però igualment ells segueixen cobrant una part de subvenció que, diguéssim, seria el que no els hi deixen generar.
És a dir, com que hi ha empreses, centrals nuclears que els hi fan un tope per la banda alta de producció d'energia, pels residus nuclears que generen, com que hi ha energies que són renovables i que es vol incentivar que s'utilitzin energies renovables, o com que hi ha fonts o centrals d'energia que deixen de treballar determinades hores, el govern les subvenciona i aquesta subvenció es repercuteix en el rebut de la llum, és així?
Correcte. Aquesta subvenció no ho paguen les grans empreses, sinó que ho paguem les grans distribuïdores o les comercialitzadores d'energia, sinó que ho paguem els usuaris independentment del que consumim, diguéssim. Se'ns aplica un tant per cent d'impost respecte al que consumim, però ho paguem nosaltres a través de la factura de la llum.
Però, Aniol, Endesa, per exemple, va tenir un benefici de 1.085 milions d'euros fins al mes de setembre de l'any passat.
Això és el que no s'entén a vegades. Això és el que no s'entén a vegades, que el preu de la llum va pujant, perquè diguéssim, doncs hi ha més renovables, hi ha més incentius, diguéssim, a les centrals contaminants perquè no funcionin, però en canvi les grans comercialitzadores o les grans distribuïdores d'energia tenen beneficis molt desorbitats i que van augmentant.
Aniol, el mite aquest que a l'estat espanyol l'energia elèctrica és de les més cares de tota Europa, això és cert o no?
Bueno, això, diguéssim, depenent del país on estiguem, la factura elèctrica contempla més conceptes o menys conceptes a dins del preu de l'energia. Si ens mirem només el preu de l'energia dels euros per quilowatt-hora, sí que és dels més cars, però després, depenent de cada país, tenen una sèrie d'impostos associats en aquest consum d'euros per quilowatt-hora o euros per quilowatt contractat.
Quin tipus de país? Dic, els països de la banda alta o els països de la banda baixa, diguem-ne, de la Unió Europea?
No conec concretament els diguéssim, els conceptes de cada factura, però diguéssim que al sud d'Europa s'assembla més al diguéssim al model espanyol, en què hi ha una tarifa en què té uns euros per quilowatt contractat i uns euros per quilowatt-hora consumit més o menys regulat, i que després les comercialitzadores hi afegeixen un benefici, i a partir d'aquí s'apliquen uns impostos. En canvi, diguéssim, als països de més al nord, es cobra directament, com de forma més senzilla, la comercialitzadora, uns euros per energia consumida, sí, diguéssim, equivalent al que paguem quan anem a posar benzina, uns euros per litre, i a partir d'aquí ja hi ha
vale, és a dir, pagar més pel preu del quilowatt, és a dir, pagar més pel preu del quilowatt, però no haver de pagar directament impostos per aquest tipus de conceptes, és això, eh?
Exacte, no hi ha uns impostos afegits a la factura, sinó que els impostos ja estan inclosos en el concepte, diguéssim, del preu.
Per tant, això va vinculat directament, o sigui, és a dir, el pagament d'aquests impostos aniria vinculat també al consum de cada casa.
Correcte.
Aniol, una altra qüestió. És un mite o és una realitat que a l'estat espanyol intentar posar energies renovables a casa és un problema? Pot arribar a ser un problema, millor dit.
És una mica problema, és una mica complicat. De fet, el que complica la cosa és la regulació, diguéssim, per una part la normativa, que facilita que les empreses ho posin complicat als usuaris. Al final, posar energies renovables, t'has de barallar amb la distribuïdora, que és al final la que té una línia elèctrica que et passa fins a casa, i és on t'has de connectar tu, on estàs connectat. Quan alteres aquest punt de connexió, diguéssim, és quan has de fer tràmits amb aquesta distribuïdora. I la normativa el que fa és facilitar que la distribuïdora et posi problemes i que al final costi, diguéssim, que s'implementin aquestes coses.
Problemes de quin tipus?
Bueno, problemes de... Si vols posar una potència de fotovoltaica, per exemple, no pots augmentar, o sigui, no pots superar la potència contractada que tens. Llavors això repercuteix en que si tu vols tenir un número de plaques determinat i tens una potència contractada inferior, l'has d'augmentar. Per tant, et cobraran més per la potència que contractis, donat que vols posar fotovoltaica.
Però això és el timó de l'estampita, eh?
Com?
Dic, això és el timó de l'estampeta.
Sí, correcte. Sí, està fet perquè si tu vols posar molta fotovoltaica, l'empresa distribuïdora, per força, t'hagi de cobrar més, perquè com que hi ha un punt a la normativa que diu no pots posar més fotovoltaica que la potència contractada que tens, has d'augmentar la potència contractada, per tant,
clar,
augmentes els euros que pagues per potència contractada i, per tant, els impostos associats a la potència contractada.
Clar.
Llavors la distribuïdora no deixarà de guanyar diners.
Clar, jo, per exemple, casa meva està enganxada a la casa de la meva germana i entre tots dos sumem una superfície aproximada d'uns 300 metres quadrats de superfície en la que podríem posar plaques solars. Si volguéssim farcir el sostre de casa nostra, la teulada de casa nostra, de plaques solars, i per tant tenir una casa autosuficient en termes d'energia, no podríem fer-ho.
No ho podries fer. Sí que ho podries fer. L'altre és els problemes que et posin si vols mantenir-te connectat a la xarxa, per si de cas, si durant una setmana fa sol.
I si em vull donar de baixa? Podria o no?
I si et vols donar de baixa, sí. Si et vols donar de baixa, els hi és igual, perquè com que no fa servir la xarxa, si et dones de baixa, no passa res. No entres en aquesta normativa. Aquí el problema és que, com que la normativa inclou l'estar connectat a la xarxa i tenir fotovoltaica, t'has de barallar amb la distribuïdora. Quan no estàs connectat a la xarxa, no passa res.
I és un mite o és una realitat? Allò que hi ha de tant en tant, igual que hi ha helicòpters del catastre que passen de tant en tant i controlen les parcel·les de les cases i que si hi ha una piscina nova i que si no sé què, és mite o realitat que també es controla l'aparició de plaques solars per després gravar-les d'alguna manera?
D'això jo no en tinc coneixement i diria que és un mite.
Diries que és un mite. Escolta, i quina solució tenim en països com el nostre, on el sol, vaja, si una cosa tenim és energia solar i no la podem fer servir, o si la fem servir ens graven de tal manera que a vegades no ens surt a compte posar-la. Què hem de fer? Sortir i cremar contenidors?
Bueno, la intenció ve a ser a moure el tema de tot el tema de, diguéssim, promoure les energies renovables com estan fent a nivell de comercialitzadores d'energia com Som Energia o La Luz, que són molt properes i fan un assessorament molt, molt directe, o empreses d'instal·lació, per exemple, nosaltres com a empresa Melcat, o sigui, promovem el tema d'emmagatzematge d'energia per ser el màxim d'autosuficients complementat amb la generació, i a nivell d'usuari, conscienciar-se i totes les escletxes que puguem trobar perquè ens sigui més fàcil implementar aquest tipus de sistemes i ser més sostenibles, intentar implementar-los. A nivell català s'estan intentant portar molt, molt més endavant les polítiques que a nivell espanyol, tot i que ens les tomben, però...
Cosa estranya, no?
Sí, exacte. Vull dir, sembla com si... per una part es volgués promoure o es volgués potenciar, i com en moltes coses en aquest país ens les prohibeixen. Llavors, a nivell de social i ciutadà, jo animaria tothom a impulsar-ho o almenys a promoure-ho, a donar-ho a conèixer, i que totes les oportunitats que tinguem, que ho veiem més o menys viable, ho puguem implementar d'alguna forma.
Aniol Alabert, enginyer de l'energia i enginyer ambiental, gràcies per... Bé, d'entrada, gràcies per escriure'ns, per oferir-te a aclarir aquests punts relacionats amb la factura de la llum. Ara ja sabem que si consumim 10 però paguem 60 és perquè, entre altres coses, estem pagant pel lloguer del comptador i estem subvencionant a companyies elèctriques que després presenten uns resultats de beneficis com el que hem dit abans. Recordem, 1.085 milions d'euros al mes de setembre només Endesa. Gràcies per oferir-te a aclarir-nos això i per donar una mica més de llum amb aquest tema de les energies renovables, que a vegades un no sap per on tirar, perquè penses, coi, si tinc la possibilitat de muntar plaques fotovoltaiques al sostre a casa meva, perquè en tinc molta superfície, però això m'ha de costar tants o més diners que si pago l'energia directament, m'estalvio la inversió. Per tant, gràcies per posar una mica de llum a tots aquests temes, Aniol.
Moltes gràcies a vosaltres per la informació que doneu.
Que vagi molt bé. Falten 7 minuts perquè siguin les 9 del matí.
Torna a escoltar aquest espai sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I a aquesta hora, quan arriba, és quan arriba el moment de repassar algunes de les activitats culturals que podeu fer a casa nostra. I avui, amb l'Alba Lejide, us expliquem que ja és aquí el Mini Remakes, el concurs de curtmetratges a Platja d'Aro. Aquesta edició s'ha convocat la 8a edició i els concursants ja poden enviar els seus vídeos, Alba.
L'objectiu del concurs és reproduir una escena d'una pel·lícula, sèrie, anunci de televisió o videoclip musical, independentment del gènere o de la seva antiguitat. Tots aquells que ho vulguin poden enviar les seves peces fins al 16 de març, quan es tancarà la convocatòria. L'entrega de premis serà el 14 d'abril a la Sala Polivalent de Castell d'Aro.
I aquest cap de setmana ja arriba Carnestoltes. Per tots aquells que sigueu a Palamós, podreu gaudir del sopar de presentació del Carnestoltes i la Reina del Carnaval. Això serà el proper 3 de febrer.
L'Associació Carnaval de Palamós comença per la Porta Gran, celebració del Carnestoltes amb el sopar de presentació, que anirà seguit d'un munt d'activitats per a infants, joves i famílies. L'entrada pel sopar és de 25 euros per als adults, 13 euros pels nens i 10 euros sense el sopar.
I tot això us ho expliquem avui, el mateix dia en què va néixer el cantant Phil Collins, Martí Seguer.
I ho va fer a Londres l'any 1951. És conegut per la seva faceta de bateria i de cantant. La seva carrera com a cantant es deu gràcies a l'oportunitat que se li va presentar quan Peter Gabriel va abandonar el grup Genesis i Phil Collins, que n'era el bateria, va assumir la veu del grup. Entre les seves cançons més famoses hi ha In the Air Tonight, You Can Hurry Love o Another Day in a Paradise. El 7 de març de 2011 va anunciar que es retirava a causa dels problemes de salut que patia i per no sentir-se còmode amb la indústria musical. El 2015 s'ho va repensar i va tornar amb un nou disc i una nova gira. L'any passat va engegar una gira mundial que finalitzarà el mes de març.
I el 30 de gener, un 30 de gener, també els Beatles oferien el seu últim concert. Això va ser l'any 1969.
El mític quartet de Liverpool va oferir el seu darrer directe en el mític terrat de l'edifici Apple de Londres. Durant el concert van interpretar Get Back amb la col·laboració de Billy Preston als teclats. També van sonar temes com Don't Let Me Down o I've Got a Feeling. Let It Be va ser el seu darrer disc.
Aquest és el Get Back, interpretat en aquest concert que van fer el The Rooftop l'any 1969. El dia 30 de gener del 1969 i també el dia 30 de gener, Daryl Hall i John Oates lideraven la llista Billboard amb una cançó que es diu, de fet, I Can't Go For That.
I va succeir l'any 1982, quan aquesta cançó es va situar al primer lloc de la llista de senzills dels Estats Units. La peça formava part del disc Private Ace. La cançó va marcar a un bon grapat d'artistes o grups com Simply Red, que van agafar la base de la cançó pel seu èxit Sunrise, el mateix que va fer més recentment de XX a On Hold.
I de fet aquesta és una de les cançons que podria passar a la història per ser més recordada per aquesta tonada musical que no pas per la seva tornada o pel seu estribillo. I Can't Go For That, de Daryl Hall i Joan Oates. Doncs va ser el dia 30 de gener que van liderar la llista del Billboard amb aquesta cançó, precisament cançó que ens serveix per arribar gairebé al final del programa. Nosaltres en aquest moment aprofitem per repassar algunes de les notícies més destacades que us hem explicat durant el supermatí d'avui amb Antoni Selles i amb la Sílvia Pedret.
L'exalcalde de Palafrugell, Sergi Sabrià, serà el portaveu del grup parlamentari d'Esquerra Republicana al Parlament, mentre que la presidenta del grup serà Marta Rovira. A més, canvien la denominació, ara es dirà Grup Republicà. Sabrià ja és actualment el portaveu del partit.
Primer pas de la Generalitat per retirar 2 milions de tones de residus de l'abocador de Vacamorta, situat a Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura. El govern ha obert la licitació del projecte que ha de suposar la retirada de les més de 2 milions de tones que es van dipositar després de l'any 2003.
Un 34% de les trucades al 112 fetes des del Baix Empordà es van fer per emergències mèdiques. L'any passat va haver-hi més de 22.000 trucades al telèfon d'emergències, un 8% més que el 2016. Per municipis, Castell-Platja d'Aro, Palamós i Palafrugell suposen un 43% de les trucades.
Calella de Palafrugell tindrà un accés de vianants al cementiri des del nucli de la població. L'Ajuntament ha adjudicat el projecte per la construcció d'una vorera des de l'encreuament del carrer Chopitea amb l'avinguda Joan Pericot. Això evitarà que els veïns hagin de transitar per la calçada per anar fins al cementiri.
Mesures especials de l'Agència Catalana de l'Aigua pel riu Ter a causa de la sequera. A partir d'avui, els pantans de Sau, Susqueda i el Pasteral no arriben a la meitat de capacitat. Per això, les desalinizadores de Blanes i del Prat funcionaran al 100% d'aquí a un mes si la sequera s'agreuja.
Tranquil·litat del sector hoteler malgrat la inestabilitat per la conjuntura política. Xavier Roques, director general del grup Mas de Torrent i president de Costa Brava Hotels de Luxe, assegura a Ràdio Capital que les reserves dels hotels de luxe de la Costa Brava seran normals aquesta temporada i que la inestabilitat afectarà bàsicament Barcelona.
Els Senglars Club de Rugby aconsegueixen la tercera victòria consecutiva de la temporada. Els de Torroella s'imposen a domicili a l'Hospitalet B per 18-20, després de capgirar un desavantatge de 5 punts al descans. Els torroellencs continuen segons a Primera Catalana.
I abans d'acabar, temps pel temps, Martí.
Doncs avui de nou una jornada molt assolellada i amb temperatures que al centre del dia seran molt agradables, amb 14 graus de màxima i 2 de mínima. Dimecres encara amb un dia similar al d'avui o el d'ahir, i serà a partir de dijous que canvia el temps i baixaran les temperatures i caurà algun ruixat.
Gràcies per fer-nos confiança. Tornarem demà a les 8. Gràcies també a tot l'equip que fa possible aquest programa.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà. Miquel 40.
Adéu-siau, bon dimarts.